A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vaja, com pla general és com la vida. Una barreja de pactes i renúncies. Si volen encara, i fèiem una miqueta de broma a primera hora del matí, modificar una mica el mot, una barreja de pactes i denúncies, que també podria servir. També podria servir, sobretot pel Pla General de Sitges, perquè si no hagués estat per aquella denúncia que va fer aquell veí d'Aiguadols, que no va veure resolta fins passada la seva mort, no haguéssim tingut mai les normes subsidiàries. Però, deixant de banda tota aquesta qüestió, el cert és que l'Eco de Sitges va organitzar el divendres la jornada Repensar Sitges, i dins de la jornada ens semblava que des del punt de vista informatiu per als sitgetans el principal punt d'interès era poder escoltar els testimonis de dos exalcaldes que varen viure un dels processos més complexos, com és l'ordenació urbanística del nostre terme municipal. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç, i de fet vàrem escoltar no dos sinó tres exalcaldes, perquè Jordi Serra, en el torn del públic, també va voler intervenir. Va ser força interessant. Es veu que havia estat interessant també la compareixença, ho comentaves al començar el programa, la compareixença del senyor Solans, aquell senyor doncs, que era com una mena de Mare de Déu a Barcelona, que tot feia i desfeia, doncs, que en la seva intervenció va tenir força referències a Jordi Serra.
Parèntesi, el senyor Solans
director era general d'Urbanisme de la Generalitat.
Exacte. En aquella època en què tot es movia, ara també es mou per l'urbanisme, però segurament en aquella època allò era... Vaja, en aquell despatx es deurien viure moltes coses, però el senyor Solans, que va ser, diguem-ne, aquell home que hi havia, doncs això, a dalt de tot, i al qual s'hi van haver d'enfrontar Jordi Serra, Pere Junyent, Lluís Mercè, tothom havia de passar per el senyor Solans en un moment o altre de la redacció d'alguna cosa relacionada amb l'urbanisme de Sitges.
I el senyor Solans es veu que va fer algunes referències molt explícites a Jordi Serra, fins que algú del públic va aixecar el dit i va dir: senyor Solans, sóc Jordi Serra. Diu, ai, diu, no t'havia conegut. I aleshores, doncs, Jordi Serra es va defensar pel que ens expliquen una miqueta d'aquesta qüestió. Tots sabem que abans del Pla General actual hi va haver aquell famós Pla General del 89, i abans que s'anul·lés també va patir un procés d'aprovació força controvertit, perquè es va aprovar en el darrer ple de la legislatura del senyor Cots com a alcalde, i aleshores el primer que va trobar-se sobre la taula Jordi Serra com a nou alcalde va ser aquell pla famós, precisament, i va ser a partir de l'intent o la intenció del nou ajuntament de canviar aquest pla que van venir força enfrontaments amb Josep Antoni Solans, que finalment, pel que explicava sempre Jordi Serra, es van acabar a les 3 de la matinada reunits aquí a Sitges, allò dibuixant de nou, una miqueta com a vegades acaben aquestes coses, amb una certa nocturnitat tot plegat. Per tant,
un pla que després va ser definit com aquell pla que va d'alguna forma obrir l'aixeta al desenvolupament urbanístic en bona part del nostre terme municipal.
Sí, perquè es va utilitzar aquell concepte de la... ara no em sortirà la paraula, del programat, és a dir que...
De l'urbanisme, del desenvolupament programat.
Sí, desenvolupament, és a dir que es va decidir que tot fos urbanitzable programat. Ara em surt la paraula. És a dir que tot fos, o gairebé tot, el que és pla fos urbanitzable, i que l'únic que s'establia era una certa programació que després doncs es va complir com es va complir. Uh-huh. Però aquest era el pla del 89, i aquest pla del 89, com saben, va tenir doncs sempre una pedreta a la sabata, que era una denúncia que havia posat un veí d'Aiguadols. Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar la raó al veí, la cosa va anar al Suprem, i el Suprem, doncs bé, va tenir la idea legal, òbviament, però la idea d'anul·lar tot el pla. Per què? Doncs perquè el Suprem entenia que el dret que se li havia conculcat al veí afectava tot el pla, no només la seva parcel·la, sinó...
Que era una parcel·la de la zona d'Aiguadols.
Correcte, i que s'havia decretat com a sol públic. Doncs bé, com allò s'entenia que no havia de ser sol públic, sinó que havia de continuar sent privat, doncs variava el tant per cent de tots els sols públics de tot el pla general. I per tant s'havia d'anul·lar la totalitat del pla i no només l'afectació d'aquella parcel·la. I a partir d'aquí, doncs, es va obrir la caixa de Pandora
amb les popularíssimes normes subsidiàries.
Correcte.
Recorden els més veterans...
Abans la caixa de Pandora es va obrir amb el rescat del pla de 1959. És a dir, el 1997 vam tenir el pla del 1959 vigent.
O encara diria que una mica anterior, el del 57.
57?
Sí.
No sé, és que no sé si 57 o 59, perquè és allò de aprovació inicial i definitiva.
En qualsevol cas, el primer pla general que hi va haver a Sitges...
Correcte.
És el que es va recuperar, i aleshores recorden aquell debat de la interpretació de la norma i com perseguien els polítics i tots els representants municipals escriure un pla general que fos el mínimament interpretable possible en tots els seus conceptes, perquè no hi hagués allò de dir algú interpretat a favor d'algú. Doncs allò va ser, en el seu dia, un d'aquells objectius, gairebé diríem, que troncals de la redacció d'un pla general que no va ser exempt de polèmica, també.
I, de tota manera, és una utopia intentar redactar una norma que no sigui interpretable. Però és el que va passar. Primer van haver aquestes normes subsidiàries, que les va fer, doncs, pel tràmit d'urgència la Generalitat, van entrar en vigor, doncs, uns mesos després de la suspensió del pla general, i posteriorment, doncs, es va obrir el meló de la redacció d'un nou pla general, que primer el va treballar en la segona legislatura de Pere Junyent amb l'urbanista Estanislau Roca, i quan s'havia de portar a aprovació, Pere Junyent va valorar que no hi havia prou suport a partir del naixement d'una plataforma que en el seu dia, doncs, entenia que amb el que es volia aprovar es massificava Sitges, la plataforma contra la massificació. Per tot plegat, el pla es va quedar sobre la taula i el va haver d'entomar un nou govern, el que encapçalava Jordi Baiget, que després de dos anys de reunions, explicava Jordi Baiget que tot es va desbloquejar amb un dinar. Perquè a vegades els llocs més distesos són els que permeten, doncs, que aquestes coses avancin. Doncs en un dinar es va aconseguir desbloquejar, i després de 2 anys de tramitació es va portar finalment a aprovació amb el vot contrari de la regidora de Convergència, que en aquell moment era Vinyet Lluís.
Que era la regidora que havia quedat. Uh-huh. La dona que havia quedat a Convergència, Vinyet Lluís.
Correcte, perquè l'altre regidor que havia sortit a les llistes era Joaquim Millán, que s'havia integrat a l'equip de govern. Per tant, tot plegat, això, entremig de, com deia Jordi Baiget, pactes i renúncies, és a dir, pactes, perquè s'havia de pactar amb la plataforma, s'havia de pactar amb els constructors, s'havia de pactar amb els propietaris, i renúncies, perquè tots, plataforma, constructors i propietaris, doncs, havien de renunciar a una part de les seves expectatives amb bé d'això, d'un bé superior, que és que tinguem pla. Per tant, la xerrada, doncs, tota en la seva globalitat, la va començar Pere Junyent. Pere Junyent el que va fer és història. Ho portava tot escrit. Uh-huh. I va anar pormenoritzadament explicant tot això que estem resumint ara. Doncs ho va explicar d'una manera molt pormenoritzada Pere Junyent, des de l'aprovació del pla del 59, l'inici de la redacció del pla del 89, primer a través del govern Cots, després ho acaba Jordi uh-huh. Serra, després s'anul·la, i després d'anul·lar es fan les normes subsidiàries, i després de fer les normes subsidiàries finalment, doncs, s'intenta fer un nou pla general. Pere Junyent decideix que això no s'aprovarà i que per tant ho deixa, i Pere Junyent ja explica que ell assumeix que perdrà l'alcaldia i que això li costarà l'alcaldia. I finalment...
T'anava a preguntar per si et va fer alguna reflexió personal,
sí,
sobre, no sé si dir, el dolor, el trauma que va ser viure tot aquell procés, amb les conseqüències que el carrer va tenir.
La va tenir bàsicament en el sentit de que ell se'n va adonar de que allò s'havia carregat el seu govern, el seu lideratge, i per tant, doncs, que no ho podria aprovar, i que el millor que podia fer era deixar-ho sobre la taula i que ho agafés algú altre. Pere Junyent entén que doncs el que hi havia era el millor que hi podia haver, i que el que després es va aprovar no era tan diferent del que ell havia proposat. En això discrepa Jordi Baiget, que sí que entén que es va aconseguir afluixar les tensions a partir de polir, perquè de fet el redactor era el mateix, Estanislau Roca, doncs polir aquelles coses que, doncs, no havien acabat d'agradar en el pla inicial que perquè l'aprovació inicial es va fer en la legislatura Junyer, l'aprovació definitiva es va fer en la legislatura Baiget. Sí que hi havia una certa discrepància sobre en quin punt s'havia deixat tot i en quin punt va canviar allò que s'havia deixat, i també en el paper de la plataforma. De fet, Josep Casanova, després, doncs com urbanista, va explicar que la pressió bàsicament va fer baixar la densitat del pla. Baixar la densitat del pla per menys massificació vol dir fer els habitatges més cars, també. I per tant, doncs tot té també un cert grau de conseqüències. Va dir Josep Casanova que és un procés complex, tot plegat.
Deixant de banda aquells que pensin que Sitges d'habitatge econòmic no n'hi haurà mai a la vida. Sigui l'habitatge gran, petit o mitjà. Però el posicionament, i amb les xifres a la mà, és aquest: menys habitatges, habitatge més car.
I aquí va haver un aspecte com a mínim curiós i interessant. Josep Casanova explicava que un pla general ha de servir per 10 o per 15 anys. Però clar, el ritme que redactes els plans generals de Sitges hauríem d'estar-lo redactant sempre, perquè entre que es comença i s'acaba passa precisament aquests 10 anys. Aleshores sempre hauríem d'estar gairebé pensant en redactar un pla general. En això, Jordi Serra, que després hi va intervenir des del públic, va entendre que el que és un pla general és allò que estipula la necessitat d'un model, i per tant s'ha de pensar en el model, no s'ha de pensar en anar a redactar un pla general, sinó en el model que vols, i a partir d'allà tenir un pla general que et permeti desenvolupar-lo, i no estar pensant en fent noves redaccions de pla per anar-te adaptant a les circumstàncies conjunturals de cada moment. Va ser doncs un dels elements interessants, o com a mínim el que s'ho veu des del que ha viscut i el que s'ho veu des d'un dels elements que participa, com és Josep Casanova, fins i tot econòmicament, de les conseqüències d'aquest pla. Més intervencions que van haver, doncs clar, Andreu Bosch va parlar des del seu punt de vista, la plataforma. No creu que la plataforma fes canviar tantes coses, sinó simplement que la plataforma no va forçar res, sinó que va recollir una inquietud que hi havia a Sitges a partir del que estava sorgint, i per tant doncs va voler-se deslliurar del concepte d'intencionalitat política al darrere d'aquesta plataforma, que després les seves conseqüències van ser polítiques.
Cal recordar que estem parlant de fa més de 10 anys enrere.
Correcte.
Es va presentar al febrer de l'any 2003 Acció per Sitges, i Acció per Sitges va aconseguir 3 regidors d'una tacada a les eleccions del 2003, les eleccions de Jordi Baiget. 3 regidors que eren el propi Andreu Bosch, Abraham Verdejo i Mercè Espada. Varen ser els 3 regidors que va aconseguir Acció per Sitges, que és el projecte polític que va néixer arran de, vaja, tot l'enrenou i tota l'empatia que va provocar el moviment de la plataforma contra la massificació.
I encara hi va haver més paraules. Antonieta Montserrat, regidora socialista, va parlar de que és fonamental que els plans generals preveguin els equipaments, no només les densitats. O per exemple, Àngels Parés, regidora d'Esquerra Republicana, que va destacar el grau de consens que es va assolir en l'aprovació final, i va destacar altres aspectes que no havien aparegut en el diàleg anterior, com per exemple la necessitat d'un catàleg de patrimoni per mantenir doncs allò que tenim, o per exemple el soterrament de la via del tren. Se'n recorden que gairebé es van tocar campanes quan es va aconseguir que es fes un projecte
amb titulars de la primera pàgina de l'Eco, el soterrament de la via del tren.
Això era just abans de la crisi, després doncs ha passat el que ha passat.
I precisament aquesta jornada tenia lloc a l'indret que en el seu dia va ser motiu de gran debat en el ple municipal. Àngels Parés es va posicionar molt obertament en contra de la construcció de l'hotel de l'Avinguda Sofia perquè la seva alçada corresponia al bascanvi entre Can Vinyals, que quedava com a propietat de l'Ajuntament, aquell lloc que ara està ocupat i que es crema de tant en tant, doncs és el bascanvi per l'alçada de l'hotel de l'Avinguda Sofia. Després vindria la qüestió dels balcons, però el debat en el ple municipal, Àngels Parés es va mostrar en el seu moment obertament contrària a aquest bascanvi i el que significava. O sigui que Vaja, aniríem aquí obrint camps, serrells del debat en cadascun dels protagonistes que en el seu dia es varen mostrar molt obertament a favor o en contra del pla general.
I tancarem amb aquest resum amb una frase de Jordi Baiget, al voltant de que anaven sortint les coses, i Jordi Baiget, que el vam trobar doncs molt alleugerit. Hem coincidit diverses vegades amb ell en els darrers temps i cada cop està més allunyat d'allò, ho veu des de més barrera, i per tant parla amb una certa més tranquil·litat d'esperit, podríem dir, a l'hora de referir-se a tot plegat. I després de sentir moltes coses, Jordi Baiget va dir, home, diu, no cal fer la mateixa reflexió mil vegades. Doncs ja poden entendre el doble sentit que té la frase, és a dir, que tot plegat, clar, era com un déjà vu immens, perquè doncs estàvem repassant la història viscuda de Sitges pels seus protagonistes i per les seves ferides, moltes obertes encara entre els seus protagonistes dels darrers 20 anys. Per tant, tenia un punt, o va tenir un punt, aquesta trobada a l'hotel.
I des del punt de vista conceptual, ves aquí també dos exemples de dues maneres de ser. Pere Junyent, que sempre ha estat un home que s'ha apuntat molt les coses, que mai volia dir una paraula de més,
metòdic,
en aquest sentit, que mai deixava res a l'atzar de la improvisació per veure què sortia, i Jordi Baiget, que, com deia en Joan, retrobava el paper dels primers anys, de l'home que sense papers deixava anar les seves intervencions i no li calia apuntar-se gran cosa. I una més encara, si vostès van a la Plana Est, tot allò que vegin, tot allò que diuen, ai, quin desastre, quin horror, tot això està escrit en el Pla General del 2005.
Això ho va dir Josep Casanova, diu ens trobem amb gent que ara va per allà i diu, què fa l'Ajuntament? No, l'Ajuntament ja no fa res, l'Ajuntament ho va fer fa 10 anys, això, i ara surt.
Per tant, el que vegin, tot allò enorreat de vegetació i a punt per construir el cartell de Vèrtix, etc, tot això està escrit de fa 11 anys enrere. Bé, i en el cas de Vèrtix de fa una miqueta més, l'empresa que va comprar els terrenys i que ha esperat a que passés la crisi per poder començar a construir. El preu d'aquells pisos, bé, és igual, perquè això no ha canviat, ni quan es feia el pla general, ni quan no, el preu serà alt. Moderava aquest debat Antoni Sella, Joan?
Antoni Sella, que, doncs, bàsicament va presentar els ponents i els va deixar parlar perquè, doncs, no va fer falta molta direcció al debat. Podríem dir, es va direccionar.
Doncs a veure si us agrada això que escoltaran Pere Junyent, Jordi Baiget, Josep Casanova, moderats per Antoni Sella, i aquell pla general, bé, d'estos lodos, totes aquelles coses, del qual ara en viu també l'urbanisme de Sitges.
La taula rodona d'avui, o la taula rodona d'ara, és per parlar de com va ser tot el procés que va conduir a l'aprovació del Pla General de 2006. Si fem una molt petita història, aquí tenim avui l'exalcalde Pere Junyent, l'exalcalde Jordi Baiget, que el va substituir, i l'arquitecte i urbanista Josep Casanovas. L'explicació és la següent. Jo crec que Sitges, bueno, no crec, és evident que Sitges, entre l'any 1998 i l'any 2006, va passar quasi per una situació traumàtica en urbanisme, que va venir derivada de la suspensió, en plena època d'expansió urbanística, de la suspensió del Pla General de 1989. Que això va ser com... com una canonada, i ho pot dir l'alcalde del moment, que era el senyor Pere Junyent, com una canonada en la línia de flotació del vaixell municipal, perquè que l'any 98 t'invalidin el Pla General, és un drama. Es van haver de fer unes normes subsidiàries per sortir del pas i es va haver d'entrar en un procés de redacció d'un nou Pla General, tenint en compte que l'any 99 també hi havia eleccions i, per tant, no era l'època de buscar els millors consensos polítics. Recordem també que va ser una època de forta mobilització en qüestions de participació, en qüestions de que El desenvolupament del Pla General de 89 ja havia donat alguns resultats que en una part de la ciutadania, sobretot aquella més conscienciada en qüestions socials, en qüestions medioambientals, no agradava, i per tant hi va haver una, en aquell moment que s'havia de redactar, hi va haver fortes mobilitzacions i bueno, la veritat és que es va crear un clima bastant complicat. Com a resultat d'això, hi va haver unes eleccions l'any 2003, hi va haver un canvi de govern. Jo no sé si Pere Junyent acceptarà que es digui doncs, que la conflictivitat generada per tot això va contribuir a que després de 8 anys d'alcalde doncs, acabés perdent unes eleccions.
Totalment.
I el fet és que va entrar un nou govern, en aquest cas presidit per Jordi Baiget, que va estar durant 3 anys treballant per arribar a un consens, sortint d'una situació molt conflictiva, però a un consens amb totes les forces polítiques o socials. El pla general de 2006 no va ser aprovat per unanimitat absoluta, hi va haver una regidora de Convergència que s'hi va oposar, però sí que va tenir un ampli consens. I enmig de tot això, i que per això està al mig de la taula, l'arquitecte Josep Casanovas, que va treballar amb l'alcalde Pere Junyent en els moments complicats a partir del 98, i posteriorment va treballar amb l'alcalde Jordi Baiget per acabar arribant al consens que va produir el Pla General de 2006, i a més, amb el valor afegit en el cas d'en Josep Casanovas, Casanova, avui almenys aquí, el valor afegit de que ha estat, jo ho dic amb simpatia, però el dibuixant, és a dir, l'urbanista, o el cap visible de que ha fet el dibuix final d'un dels motius que crec que avui ens porta aquí, que és el desenvolupament dels plans parcials de la Plana i de Santa Bàrbara. Fet aquesta introducció per justificar la taula rodona, començaré passant-li la paraula, diguem, anirem aquí per ordre històric, li passaré la paraula a en Pere Junyent perquè ens expliqui com va viure en aquells moments i què és el que va intentar, el que li va sortir o el que no li va sortir. Per tant, endavant, Pere.
Bé, bona tarda. Jo ho porto escrit perquè no tenia idea que això es tractés d'una taula rodona, però a vegada farà aquest mes que ve 13 anys que vaig deixar l'Ajuntament. I mica en mica he anat posant a l'armari dels records quasi bé tot el que fa referència a aquella època. En aquests moments ho considero una època de la meva vida tancada. Dic això perquè en algun moment potser no seré prou precís, pel tal us demano disculpes per endavant. Faré una petita menció al pla de l'any 83 perquè crec que té un mimetisme bastant comparable amb el que va passar l'any 2003-2006. Sí que molts de vosaltres sou uns professionals de l'urbanisme, però hi ha persones que no ho són i potser és bo recordar quina és la complexitat d'aquest document que és un pla general. El Pla General és un instrument de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori d'un municipi i definir el model de ciutat que resulta dels estudis previs realitzats. A més, ja que tenim en compte que la legislació preveu la consulta i la participació ciutadana en diferents fases de la tramitació del document. Jo em faré menció a la participació perquè, atès, la taula porta també aquest títol, Política, Compromís, Canvi i Participació. El PGU és una eina imprescindible atès que sense ella no és possible el desenvolupament del planejament ni la realització, basant-se en aquest, de l'activitat urbanitzadora i edificatòria. La revisió d'un PGU té diferents etapes. La primera etapa és la definició de criteris, objectius i solucions generals. La segona etapa és l'aprovació inicial que, partint de les bases aprovades en els documents dels criteris, es desenvolupa amb detall el que ha de ser el futur Pla General. Una tercera etapa és l'aprovació provisional, on s'han incorporat als documents inicials les esmenes producte de la fase d'informació pública. I una vegada aprovat pel ple el document, és enviat a la Generalitat per a la seva fiscalització i aprovació definitiva. Sitges té planejament urbanístic des de l'any 59, any en què es va aprovar definitivament el primer pla urbanístic de Sitges. Si no vaig errat, un dels primers PGUs de Catalunya. Aquest PGU va estar vigent fins al 19 de juliol del 89, data en què es va aprovar definitivament la revisió del PGU del 89. Atesa la seva llarga vigència, 30 anys, el pla de 59, a més de no estar adaptat a la vigent legislació urbanística, era un instrument obsolet i absolutament insuficient per canalitzar i controlar els creixements d'un municipi de les característiques de Sitges, ubicat dins l'àmbit de la conurbació de Barcelona, al costat del mar i amb un important creixement de segona residència i turístic. La revisió del Pla del 59 la va iniciar l'alcalde Jordi Serra durant la primera legislatura de la democràcia, 79-83. Però les següents eleccions, 83-87, van fer alcalde el senyor Josep Cots, que va ser qui, al final, va encarregar el treball de redacció de la revisió del Pla del 59. L'Ajuntament va aprovar, per unanimitat, en el ple, la fase de criteris i suggeriments. Després va portar el document de població inicial, que va ser aprovat solament per l'equip de govern, però amb una forta contestació a nivell ciutadà. S'ha de dir que l'aprovació inicial del document es va produir en el darrer ple de la legislatura 83-87, i per tant eren temps electorals, i el PGU, legítimament, va ser un important element de la campanya electoral. Després de les eleccions del 87, que van fer alcalde novament a Jordi Serra, aquest es va trobar amb la revisió del pla general aprovat inicialment, que no, amb un pla general que no satisfeia el nou equip de govern. L'alcalde va tenir que negociar amb la Generalitat el poder introduir canvis en els documents abans de l'aprovació provisional. Fetes les correccions que es van considerar oportunes, el nou document es va ser aprovat provisionalment pel ple municipal i definitivament per la Generalitat el juliol del 89. He comentat els fets produïts en la revisió del 59 perquè en la revisió del PGU del 89 es reproduiran quasi mimèticament els mateixos fets. A les eleccions del 95 al 99 torna a produir-se un canvi de govern municipal, presidint l'Ajuntament de Sitges i jo mateix. Urbanísticament es continua actualitzant el PGU, però tenim coneixement que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia acceptat un recurs contenciós administratiu interposat per un veí d'Aiguadols contra la aprovació definitiva d'aquest pla general i que la sentència s'havia recorregut en apel·lació davant del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, l'octubre del 97, ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia. El considera no ajustada a dret la modificació d'una zona que, segons consta en el text de la sentència, tenia la consideració de zona lliure pública de major interès i que constituïa l'espai primordial del sistema, del sector d'Aiguadols. El tribunal va considerar que aquesta modificació no estava suficientment justificada, d'acord amb la legislació vigent, i que aquest fet constituïa una desviació de poder per part de l'organisme que havia otorgat l'aprovació definitiva de la revisió del Pla General i que aquest fet declara, i per aquest fet declara nul l'acord de promoció definitiva del Pla General. Això a la pràctica va representar l'anul·lació total de la revisió del PGU de l'any 89. I el que és més greu, que tornava en plena vigència el PGU aprovat definitivament l'any 59. O sigui que ens retrotrèiem a una normativa urbanística de 30 anys enrere totalment superada. La Comissió d'Urbanisme de Barcelona, al tenir coneixement de la sentència, resol. Sí, el Departament de Política Territorial ordena portar aquesta sentència al seu exacte compliment, acordant també tenir per nuls els acords d'aprovació del PGU. Acorda també que la sentència no es limita a l'àmbit del ple parcial d'Aiguadols, sinó que abasta de tot el municipi, sense establir la possibilitat de retrotreure les actuacions al moment anterior a l'adopció dels acords anul·lats. La Comissió d'Urbanisme informa favorablement la suspensió de la vigència del PGU del 59 i la corresponent suspensió de l'otorgament de llicències emparades en aquest pla, fins que es dictin unes normes subsidiàries de planejament sense necessitat de tramitació ordinària, en tant l'Ajuntament no tramiti i la Comissió d'Urbanisme de Barcelona aprovi una nova revisió del Pla General del municipi. També proposa que s'apreciï la concurrència d'urgència. El Consell Executiu aprova l'acord, pren l'acord de la suspensió del planejament de caràcter general del municipi de Sitges i l'adopció de les normes urbanístiques subsidiàries de planejament. Aquesta resolució es publica al DOC i, per tant, entra en vigor el març del 98. Les normes subsidiàries en les normes subsidiàries s'incorporen les modificacions que l'Ajuntament ha promogut i han estat definitivament aprovades, corresponents a l'anul·lat planejament del 89. El planejament derivat, les resolucions del conseller de Política Territorial, que han recaigut en els recursos administratius interposat contra aquest planejament, així com les sentències estimatòries dels tribunals que alteren determinacions dels substituts planejament. El planejament anul·lat prèviament preveia una reserva de sòl pel traçat de l'autopista 16, que en la seva construcció ha variat substancialment en diversos punts. Això fa necessari resoldre els desajustos del planejament que se'n deriven. Un nou problema. D'altra banda, es va comprovar que la base topogràfica sobre la que es va plasmar gràficament el pla del 89 era poc precisa i defasada en molts aspectes. Per aquest fet es va encarregar un nou aixecament topogràfic del terme de Sitges, obligant a ajustar a la realitat física del territori algunes determinacions de l'anterior planejament. Un altre problema. I respecte a la normativa urbanística de l'anterior planejament, que va resultar confusa en la regulació d'alguns aspectes d'aplicació pràctica, es va procedir a clarificar-la sense alterar el seu contingut substancial. Més problemes. El juliol del 98, el Consell de Política Territorial publica l'edicte d'aprovació de les normes. La Direcció General enllesteix aquestes normes a un període de 3 mesos, com un llamp. A partir de l'aprovació de les normes subsidiàries, es van anar produint una multitud de reclamacions per errades materials detectades i de peticions d'aclariments d'interpretació de la normativa. Entre aquestes, la petició d'aclariment de totes les modificacions introduïdes en el document de les normes subsidiàries que varien el contingut del Pla del 89, excepte la desclassificació del sector de Ponent, els Colls, que s'inicia l'aprovació de les normes. Tantes peticions d'aclariment ben motivades, segons manifesta la pròpia Direcció General, pel fet de que les normes subsidiàries no són una reproducció mimètica del PGU del 89, sinó que recullen el que és més important, una altra font de problemes. A partir d'aquesta allau de reclamacions, de correccions d'errades, d'aclariments, d'interpretacions, etc., és quan l'equip de govern es planteja la necessitat d'iniciar la revisió del PGU, que ens permeti, en compliment de la sentència, substituir les normes subsidiàries que tenien caràcter transitori per un document redactat en tots els requeriments de la vigent llei d'urbanisme, que la vigent llei d'urbanisme estableix per redactar un document de la complicitat i importància d'un pla general. El febrer del 2001, l'Ajuntament va encarregar la redacció del pla general al despatx d'arquitectura Estanislau Roca, arquitecte i associats. Tècnic amb molta experiència en el planejament, que tenia un bon coneixement de la tipologia del nostre territori per haver redactat el PGU de Sant Pere de Ribes. El juliol del 2001, l'arquitecte, redactor, presenta a l'Ajuntament els documents de criteri, objectius i solucions. El ple del juliol del 2001 aprova posar a exposició pública aquests criteris durant un període de 3 mesos, fins al 30 d'octubre del 2001. Aquest document, amb la incorporació dels suggeriments resultants del procés d'exposició pública, és aprovat pel ple municipal, no per majoria, de 16 vots a sí i una abstenció, sense cap vot en contra. El portaveu del PSC manifesta que el seu grup vota a favor perquè s'ha recollit la majoria de les al·legacions que varen presentar i perquè l'esperit i el sentit d'aquest document els hi és molt proper. I a la vegada el model que s'està definint creuen que pot ser molt positiu per a Sitges. La portaveu d'ERC manifesta que també votarà a favor dels criteris generals perquè totes les propostes que ha fet el seu grup s'han recollit en el darrer dictamen. La portaveu del grup Mix manifesta que el seu grup s'abstindrà perquè encara que creuen que s'han incorporat uns bons criteris pel municipi, Els suggeriments presentats pel seu grup estan en estudi i vol saber si es recolliran o no. El portaveu de Nou Horitzó present manifesta que el seu grup que, considera que com a criteris els sembla bastant correcte el treball del senyor Estanislau Roca i hi votaran a favor. Per tal de garantir i fomentar els drets d'iniciativa i d'informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics del planejament i de gestió, l'Ajuntament de Sitges, tot just adjudicats els treballs de redacció del Pla General, va constituir la Comissió Informativa de Seguiment, integrada per representants dels diferents grups polítics presents en el ple municipal. A més, es va constituir una altra comissió de seguiment amb representants d'entitats i col·lectius de Sitges. Abans de la presentació del document de criteris i objectius i durant el període de formulació del document, es van realitzar diverses sessions de treball en les que l'equip redactor va presentar les propostes a mesura que les anava formulant. Es van fer també reunions específiques amb l'Associació d'Empresaris del Garraf i el Gremi d'Empresaris d'Hostaleria de Sitges. A la vegada l'equip redactor va voler consultar els arquitectes relacionats amb Sitges per residència o per treball amb relació a les disfuncions per a ells advertides en l'aplicació de la normativa i es van poder contrastar amb reunions conjuntes. El juliol del 2002 l'equip redactor va presentar el document del PGU adaptat a la nova llei 2-2002 d'urbanisme que havia entrat en vigència el mes anterior. Paral·lelament a la redacció del nou pla, s'ha iniciat el sistema de partició pública dins del marc de l'Agenda Local 21 de Sitges i del sistema de gestió per la sostenibilitat, en què es va tractar la temàtica referent a l'urbanisme del municipi a través del Consell Sectorial d'Urbanisme i de les diferents consells veïnals, i d'aquest tema en parlaré d'una manera especial al final. Crec que fins aquí el desenvolupament dels treballs de la nova redacció del pla seguia els camins adequats. Però a partir de l'estiu del 2002, l'ambient en les reunions es va anar enrarint. Motiu: l'acusació que el nou PGU estava massificant Sitges. Aquest mal ambient va cristal·litzar en una plataforma, dita contra la massificació, que va organitzar una manifestació i recollida de signatures contra l'equip de govern. Signatures que es van fer arribar al síndic de Greuges, el president del Parlament i la Conselleria de Política Territorial. Aquesta situació em va recordar una situació semblant, com he dit al començament, la que es va produir durant la redacció del PGU del 89. La mala maró coincideix en el mateix punt de la tramitació del document a les portes de l'aprovació inicial, en què van coincidir? Sí. On van coincidir els dos processos? Doncs, segons la meva opinió, que la tramitació del Pla General va servir per donar el tret de sortida a la campanya electoral municipal. Seguint amb el procediment establert, l'aprovació provisional del PGU es faria cap a final d'any o passades les festes de Nadal a tocar les eleccions. El govern municipal presidit per l'alcalde Cots va decidir, a pesar de totes les protestes, va fer l'aprovació inicial del document. Això va representar un mal de cap pel nou equip de govern presidit per l'alcalde Jordi Serra. L'equip de govern que jo vaig presidir va decidir que, ateses les circumstàncies, no sense diversitat d'opinions, no tramitar l'aprovació inicial de la revisió del PGU. Crec que això era el més sensat, tenint en compte que les eleccions portarien un nou equip de govern i un nou alcalde, fet del que jo estava totalment convençut. Quines conclusions han tret de tot el que va passar? Primer, segur que alguna cosa no varen fer prou bé. Em poso jo el primer. Tenint en el record el que va passar l'any 87. Que en determinats moments certs comportaments d'alguns membres de la plataforma van ajudar a augmentar la crispació, també. La redacció d'un instrument de la complicitat del PGU s'ha d'intentar elaborar, segons la meva opinió, de manera que no interactuï amb una campanya electoral municipal, atès que aquest fet afegeix tensió en el debat. Tots plegats hem de reflexionar de com hem d'intentar evitar que es produeixin situacions com aquestes que afecten a la majoria de sitgetans. Actualment, el ciutadà va ser escoltat, vol ser escoltat i a la vegada vol participar en les decisions que l'afecten directament. Això ha d'estar organitzat i ha de comptar amb el suport de l'Ajuntament. Suport que inicialment no és econòmic, sinó logístic. Això té un nom: sistemes de participació ciutadana. Deixo aquí.
Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies per l'esforç de concisió. Com hem vist, i gràcies a un testimoni directe, i jo crec que sincer, de l'exalcalde Pere Junyent, la política té també una dimensió humana, i és bo prendre nota. Això em fa variar l'ordre que jo tenia establert, si em permet, Josep, perquè crec que després de... Però sí, no, penso que després del testimoni de la persona que es va trobar amb un problema i aquest problema se'l va acabar portant, és bo que prengui el relleu en Jordi Baiget, que és la persona que el va substituir, també es va trobar el problema i va aconseguir al final, després de 3 anys, doncs, trobar-li un desllorigador. Val a dir que, com tots els exalcaldes de Sitges fins al moment, tots dos van aguantar 2 legislatures.
Sí.
Endavant, Jordi, sisplau.
Bona tarda a tothom. Primer, agrair que m'hagin invitat a poder repensar Sitges i fins i tot a poder parlar una mica sobre aquella experiència, que és l'únic que us puc aportar, no? O sigui, al final, el Pere ha fet una concreció molt important dels fets, que també són importants per veure realment com es van produir totes aquestes accions, però a mi m'agradaria sobretot explicar allò que em queda per la capacitat o per l'experiència que les canes m'estan començant a donar, dels anys que vaig estar allà i de les coses que vaig viure. La veritat és que jo he viscut moments molt interessants a l'Ajuntament de Sitges, des que el Jordi Serra amb el seu pla estratègic, que va ser un tema de repensar Sitges, molt important, i després vaig tindre que viure el pla general, que va ser un altre aspecte difícil i complex, perquè sortien, com ha dit el Pere, d'una situació molt complicada, no només pels interessos que hi havia en aquell moment econòmics, estem parlant del 2003-2004, que el sector immobiliari estava en un moment d'una bombolla, que tots ara sabem que estava, jo no ho sabia en aquell moment, que estava, i Sitges ja sabeu que és un lloc que té un privilegi, o sigui, ara veieu que hi ha moltes grues ja, o sigui, té un privilegi, és dels que està sempre amb un punt de mira en el sector immobiliari. La veritat és que va ser molt difícil perquè es barregen moltes coses quan realment l'urbanisme s'introdueix en la vida política i social d'uns pobles i d'unes ciutats, comporta moltes tensions, perquè hi ha molts interessos. No només interessos econòmics, sinó també hi ha interessos socials, de model, hi ha moltes situacions molt difícils, hi ha molts agents, a més, moltes vegades amb un poder excessiu, que realment fan que el trontollin, doncs, situacions com el Pere. El Pere crec que li va trontollar bastantes coses, perquè hi havia unes eleccions municipals i, lògicament, les eleccions per alguns sectors de la societat els serveix per canviar els polítics i aquests polítics facin el que ells volen. No? Això era una situació que en algun moment havíem pensat en aquesta proposta. I ens vam trobar, i el Pere i jo vam tenir una reunió, sols, quan ell era alcalde, i vam parlar de com podríem solucionar aquest problema els dos. No? Però com que la situació era molt crispada, com em va passar el 2011, també igual, era tan crispada que al final no saps què decideixes i, i la corrent et porta. Vale? I aquesta corrent el que fa és que, hi hagi canvis de govern. Jo em vaig trobar, i parlant ara no de repensar Sitges, jo venia a repensar Sitges, però ara vinc a parlar del Pla General, no hi ha problema. He fet un exercici de repensar Sitges que no m'interessava gaire, però realment podia haver-lo fet. Però sí que és cert que el que m'agradaria és que tothom escoltés una mica el que jo vaig viure, o el que va viure el Pere, o el que va viure el Jordi Serra, o el que viu el Miquel en aquest moment, no? Que ets un privilegiat, que estàs allà en una situació molt complexa, molt difícil, que hi poses segur, que tots hi posen molta il·lusió i moltes ganes, però que si no saps què és el que va passar, jo crec, trobar aquell punt en comú que tenen els interessos que estaven molt radicalitzats, en aquell moment, com ha dit molt bé, la plataforma d'antimassificació portava una càrrega social, política, molt complexa, hi havia una sèrie de propietaris amb uns drets importantíssims, drets urbanístics, que deien, escolta, si vols canviar això hauràs de pagar molts diners, o això ho hem de solucionar d'alguna manera. Jo el que sí que tinc que dir és que em vaig trobar, i van haver-hi una sèrie de circumstàncies que em van ajudar bastant, perquè no són causalitats, són coses que realment aprofites quan estàs en aquest càrrec per aconseguir aquells projectes o aquelles idees que tu tens, no? Lògicament, quan tu fas d'alcalde, tens una ideologia, però tens un projecte i a la vegada molta gent té projectes, molta gent repensa Sitges constantment, i els interessos privats els estan repensant més ràpid que nosaltres quan estem en el sector públic. I en aquell moment, en aquella situació, el sector privat tenia una càrrega importantíssima de poder desenvolupar urbanísticament Sitges, perquè ja des de l'any 59 ja havien dissenyat, i el 80 algo, i les normes subsidiàries els hi van canviar moltes coses, però sí que hi havia dos qüestions molt importants que vull destacar. Una és que hi havia un pla estratègic de l'any 89-90 que ja donava unes línies molt importants sobre com tenia que ser Sitges. I després hi havia uns fonaments urbanístics, de normes subsidiàries o de l'anterior pla, que també ho posaven sobre la taula. No és que jo tingués molt clar com es tenia que fer. No ho sabia. Jo era alcalde, dona la vara i et sembles que ets el millor. Però, lògicament, van haver-hi circumstàncies que em van fer possible el que s'aprovés. Era molt important que tothom renunciés a alguna cosa. I això és una cosa que tothom ha de tindre molt clar. I el polític ha de tindre molt clar que ell mateix ha de renunciar a ser el protagonista d'aquesta situació quan està en aquell moment tan crispat. Una cosa, quan les coses es calmen, tu pots començar a ser protagonista i posar en marxa els teus projectes. Però quan està tan crispat un poble, el poble el que vol és que realment li solucionis el problema que hi havia. I no sé si us en recordeu, però realment estava molt, molt crispat. La situació que va viure el Pere no li desitjo a ningú. Lògicament hi havia una situació. Per què estava tan crispat? Bueno, hi havia molts interessos. I quan hi ha molts interessos, es crispen les coses. I les crispen. A vegades no és només que Sitges, que en alguns moments ha fet un exercici per salvar el seu model cultural, el seu model urbanístic, en aquell moment, i només podeu veure la història d'aquest país en el sector immobiliari de l'any 2000 al 2007, el que va ser. Llavors, imagineu-vos a Sitges, que era un diamant en brut important, doncs hi havia una crispació molt important. Què va passar? Bueno, va passar que, com he dit, en algunes circumstàncies, home, jo recordo, primer, va haver-hi molt bona predisposició pel sector privat. Per què? Perquè el sector privat va veure que, home, havia canviat un govern i el que no podia estar 4 anys crispats tots una altra vegada, no? Vam parlar i vam dir, bueno, què hem de fer ara? A partir d'ara crispar una altra vegada i estar 4 anys i que jo duri 2 anys i me'n vaig, perquè llavors la cosa serà molt complicada. Van veure que, bueno, el canvi de govern podia donar una possibilitat. El sector social, que venia amb una càrrega important dels interessos particulars, però també dels interessos per Sitges, també va entendre que era un moment de calma i de repensar i pensar a veure com podríem solucionar aquell gran conflicte. I la veritat és que van haver-hi líders, que això és una cosa que crec que per repensar Sitges és important, el lideratge. Va haver-hi lideratge polític per part de la majoria dels grups polítics, va haver-hi lideratge privat per part de la veritat i social. Vale? I aquí tenim una persona, el Josep Casanovas va ser una de les persones que va liderar el projecte agafant tot aquest sector privat que hi havia amb unes altres persones, i va intentar començar a dialogar, a parlar, perquè una de les coses importants era diàleg, vale? Vam estar dialogant molt, i no només vam dialogar en les comissions que van estar 2 anys o 1 any i mig que vam fer comissions i comissions i comissions, que si algun dia algú llegeix les actes són impressionants, sinó que després de les comissions anàvem a parlar. I això és el que els polítics han de tindre molt clar, o han de tindre clar, jo ja no, que és que moltes coses es poden fer comissions, es poden fer plans estratègics, però al final s'acaben parlant tu a tu amb les persones i dius, escolta, això ho hem de solucionar, perquè no podem continuar així. Quan hi ha responsables que realment volen solucionar les coses, ens és fàcil. Sabeu que jo, bueno, soc d'una energia d'esquerres, tota la vida he estat en un partit i continuo, però les persones que estaven a l'altre costat n'hi havien de totes les ideologies. I ens vam posar d'acord en seguida, perquè l'important era Sitges, i l'important era que no podíem continuar d'aquesta manera i que li teníem que donar sortida. I la veritat és que després d'aquelles comissions i comissions i comissions, vam aconseguir trobar les solucions a una cosa que després potser tothom no està d'acord. Jo no dic que tothom estigués d'acord, eh? Però sí que va donar resultat a un projecte de futur, perquè lògicament, quan parlem de repensar, l'urbanisme és molt important. L'urbanisme al final el que fa és quasi encorsetar el model econòmic, social. Per això és important que el model econòmic i social també influeixi en el sector urbanístic, perquè si no al final els urbanistes, amb tot el seu respecte i tota la seva bona intenció, et marquen un futur que potser no és el que t'interessa com a poble, eh? I aquí va ser on realment vam tindre les nostres divergències. Però persones, eh? I ho sabeu, i persones que us veig amb molts de vosaltres que feia temps que no veia, molt enfrontades, com el Lluís Mercè i jo, que estàvem molt enfrontats, vam arribar a molts acords. I mira que estàvem a matar, eh? En alguns moments, però ens va ajudar a arribar a fer acords. Vale? O sigui, persones amb un pes molt important, que hi ha aquí promotors que acabo de saludar, que tenien, bueno, una càrrega important d'haver, amb el Pere, haver treballat moltíssim un pla general, i deien, ostres, i ara l'hem de canviar, doncs el van voler canviar. Val? Pel bé de Sitges i pel bé d'ells, segur, eh? També van guanyar, eh? No dic que no. Eh? I pel bé de que aquest poble tingués un projecte i el realment tirés endavant. A veure, jo crec que el que és important és que realment les persones que en aquest moment governen o puguin governar en un futur, el que han d'entendre és que els processos, ja ha parlat ell, els processos de participació han de ser molt transparents i que no amaguin res. Vull dir que així amb tota la sinceritat. Perquè a vegades sembla, i això va semblar en l'època del Pere, i potser no va ser així, que s'amagaven coses, llavors tots vam aprofitar per guanyar les eleccions perquè s'amagaven algunes coses. Algunes devien amagar-se, no dic que no, ni les diré. Però sí que lògicament, potser, si es ve fet d'alguna manera, véssim sapigut tots, que jo tampoc alguna vegada ho vaig poder acabar de fer, transparència, parlar, dialogar amb tots els sectors, perquè a vegades dius, oh, és que jo no parlo amb aquests perquè són de dretes, o són els que realment tenen que manen en el poble, i no és veritat. Al final et dones compte, i la meva sorpresa ha sigut, d'haver conegut persones que semblaven dimonis en el poble i realment ha ajudat molt a que el poble tirés endavant els seus projectes. Eh? O sigui que, no sé, de la reflexió que es vol fer sobre aquesta taula, no? Perquè quan em va dir el Toni, vols vindre a parlar? Dic, bueno, va, vinc, però a què? I em va dir, no, és que anem a repensar Sitges. Jo, bueno, no sé, o volem repensar, dic, en un dia és molt difícil, però molt difícil, molt complicat. A veure, per repensar Sitges hem d'estar tots. Tots, vale? Això és molt important. Per repensar Sitges no es pot repensar perquè algun sector vol fer alguna cosa. No hi tornem a caure amb aquesta d'això. Si no, siguem transparents i clar, si algun sector té necessitat de modificar o repensar alguna cosa, que ens ho digui a tothom. I llavors ho repensem junts, que va ser la clau del Pla General. La clau de repensar-ho junts. I l'altra qüestió, repensem. Home, i tant que hem de repensar. Només faltaria. O sigui, repensem sobre el que ja hi ha construït, que n'hi ha molt de reconstruït, però no intentem una altra vegada repensar coses que no cal repensar. O sigui, fem un exercici també de sostenibilitat, d'objectivitat, d'optimització, i no vulguem vestir coses que no s'han de vestir. Jo dic amb tota la sinceritat. O sigui, repensar Sitges està molt bé, si realment es vol modificar coses, doncs modifiquem-les, si és que algú vol modificar-les i estem tots d'acord, però participem tots amb sinceritat, amb transparència i amb claritat, que és importantíssim. I sobretot, tots els sectors. Tots. És cert que avui estem aquí pels 10 anys del Pla General, 2006, però més anys, perquè ja el Pere va començar i va intentar-ho, o sigui, en el 2002. Val? També pensem que no cal modificar les coses constantment, perquè clar, llavors no et dones temps. I una altra gran conclusió que trec jo, home, el sector privat és important que confiï, que treballi amb l'Ajuntament, i els partits polítics arribin a un acord de respecte a les coses que realment necessiten anys, tant uns com els altres. Per què? Perquè si no, al final, també les coses són molt complicades de desenvolupar. El pla estratègic de l'any 89-90 em fa molta gràcia, perquè ja posava que tenia que haver una línia ferri entre Barcelona i Sitges, i ara s'ha fet. Vale? O sigui, hi ha coses que si tu llegeixes una mica la història, i a vegades vas veient que està molt pensat Sitges quan el penses o el repenses col·lectivament. Després, particularment, molta gent l'ha repensat i l'ha canviat, i ens ha donat una espècie de... Però és important, sobretot, que si realment algun dia s'ha de repensar una altra vegada, no s'arribi mai a la crispació que va viure el Pere, ni a la tensió que vaig viure jo durant 2 anys, perquè també no cal explicar històries. Però les tensions, els diners que hi havia sobre la taula, el que feien era generar unes tensions que van provocar en algun moment dificultats. I tot es va desencallar en un sopar. Mireu que és fàcil, aquestes històries. Sopar privat, lògicament. Sopar privat. Que si és molt sincer, que en les vides també les relacions personals i això són importants, no? Després de molt treball a les comissions, les reunions que es feien després amb les persones, com a persones, donaven resultat a les altres comissions, no? A les comissions. I això feia possible aquest avançament poquet a poquet. Bueno, dit això, no sé si parlaré més o no, m'és igual. Amb una oportunitat que després de 5 anys dic moltes coses. Ja. Però... Però... Estic una cosa.
Jo crec que hauríem d'anar acabant una primera ronda d'intervencions i després continuem.
Pues, digue el que vulguis.
De totes maneres...
Ara el Josep.
No, un moment, si us plau. Consti, Jordi, per... M'has fet passar per petulant. Jo et vaig dir que volíem començar a reflexionar sobre Sitges. No solucionar-ho tot en 24 hores, eh? Bé, com que estem entre dos exalcaldes i no s'ho acabaran mai, però en Pere m'ha demanat només una petita intervenció abans de que parli en Josep i que em sembla que té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 línies més un afegitó que s'ha fet al costat i per tant li concediré. No, 7 línies m'has dit, home, no m'enganyis.
Era un comentari que tenia previst al final, és una cita, però un comentari que ha fet el Jordi. Llavors us en recordareu i potser més endavant, en una altra ocasió, en podem parlar amb més profunditat, el sistema de gestió de la participació que va engegar l'Ajuntament l'any 2000, que després va acabar, després del Pla General es va guardar, i tot és bo i tot pot ser dolent i tot és millorable. Però aquell projecte es va editar a la Fundació Bofill, que es va fer junt amb la Universitat Autònoma i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, amb un opuscle que es diu Finestra Oberta, i bueno, allà explica tot el com es va desenvolupar, tots els processos de com es van constituir, etc etc. I acaba entre mi, hi ha una citació que lliga amb el que has dit tu, que me volia llegir, era com acabava. Diu, en tot cas, cal evitar pensar només en termes de responsabilitat de l'Ajuntament pel que fa als afers públics, ja que la població i el sector privat també tenen un rol fonamental a l'hora de vetllar pel funcionament correcte del municipi i pel seu progrés ambiental, social i econòmic. Sense la complicitat d'aquests sectors, les possibilitats de l'Ajuntament són limitades. Més enllà d'intentar incidir en els aspectes sectorials i poblacionals de manera indirecta. Això lliga, diria, a lo que l'Ajuntament no ho pot fer tot, ni ho ha de fer tot. Això és el que volia aclarir doncs.
Bé, molt bé, i un cop feta la precisió, Josep, tu, sí, i tu pensa que hem parlat dos des del sector públic i només no hem fet altra cosa que parlar del sector privat, que aquí el representes tu, eh? És a dir que endavant i expliques com ho vas viure.
Bona tarda a tothom. Jo en principi no m'havia preparat res perquè jo crec que el que es tracta és de parlar... dels fets que tenim actualment. El Pere s'ho ha portat molt ben preparat i tota la història, dades i períodes em sembla que el tenim ja tots molt clar. I jo, sota el meu punt de vista, el que us explicaré és la vivència de com es va poder aprovar aquest pla i, bueno, i per què ara estem repensant aquest pla. Quin ha sigut el detonant perquè ara ens puguem reunir tots aquí i no abans i d'allò? Bueno, jo crec que el detonant és que tothom ha vist màquines que s'estan obrint carrers, que s'estan fent uns moviments importants de terres i molta gent no sap realment com acabarà o el que hi ha o el que s'ha fet i el que no s'ha fet, perquè a vegades pequem de no explicar massa les coses i l'urbanisme és complicat. és molt complicat pels terrestres i que viuen el dia a dia, és molt complicat. Els plans generals, que tindrien que tenir una vigència més curta, de 10 anys o 12, aquí Sitges s'ha demostrat que els fem per 20 anys o 20 anys i pico, perquè és que entre preparar-los i no preparar-los i aprovar-los i d'allò hem passat 30 anys, ha passat moltíssima gent. Per tant, quan tenim una eina que ha costat molt arribar a un consens, el que tenim que fer és mimar-la, millorar-la i pensar com s'ha de desenvolupar. Aquesta eina, com bé s'ha dit, es va poder tirar endavant gràcies a la plataforma de seguiment del Pla General, en el qual estaven representants tots els polítics, estaven representats tots els tècnics de l'Ajuntament, els arquitectes, que van fer una feina molt gran, i els sectors econòmics. En totes les reunions que es feien, punt per punt, sector per sector, proposta per proposta, tothom donava les seves opinions. Tothom deia que si ho trobava bé o ho trobava malament. I el que no s'estava d'acord es posava sobre la taula i es deixava per la setmana que ve per portar propostes i entre tots es treia la proposta consensuada i que creiem que era la millor per Sitges, perquè tothom portava la seva carta als Reis. Jo vull això, jo no vull això, jo no vull l'altre, però clar, a l'urbanisme, per obtindre, tens que donar. O sigui, si tu vols rebre un sòl públic, algú tens que donar amb el privat perquè compensi aquest sòl públic que reps, cosa que abans no es feia. Abans, vull dir, s'agafava una muntanya, vinga, va, fotem tres carrers, parceletes i a vendre, i escolta, i si posem fanals, millor, i si no, doncs, escolta, fora clavegueres. I tot això, aquest urbanisme, els ajuntaments moderns se'ls han trobat i han viscut la problemàtica. Avui no. Avui el privat té que cedir, com a mínim, el 50% de sòl, o més, o el 55% del sòl. Aquest 55% del sòl que rep a l'Ajuntament és el patrimoni de tots i és el que s'ha de conservar i s'ha d'administrar bé. Acabant amb el tema de la plataforma, quan els polítics, el sector econòmic i tots estaven d'acord, es redactava, es dibuixava i se li passava amb el senyor Estanislau Roca, que dibuixava exactament el que es havia aprovat a la comissió de seguiment. No el que ell creia, no. Perquè una dada, al sector aquest de les Planes hi ha una densitat d'habitatge de 17,5 habitatges per hectàrea, que és superbaixa. És superbaixa. O sigui, la densitat mitja perquè sigui sostenible és de 40 habitatges per hectàrea. Ara bé, la plataforma antimassificació, el poble de Sitges, tothom deia no, tenim que reproduir una miqueta el que és el sector de Terramar, amb uns habitatges unifamiliars que enllacin a la zona verda, el bosc de Can Burguera, el filtre per obrir-ho tot, i el resto, doncs, com el sector del Vinyet, perquè són uns sectors que han funcionat a Sitges i que els trobem correctes i ens agraden i és el que volem. Arrel d'això, és per això es va aprovar el Pla General per unanimitat, pràcticament. Com deia l'alcalde de Valls, que estava molt orgullós de que allà ho havíem fet, nosaltres aquí també ho vam fer el 2006. Per tant, d'allò. S'aprova el Pla General. Podem parlar de territoris, grans territoris. Clar, a Sitges, el 80% del territori el tenim hipotecat per zones verdes. O sigui, el tenim hipotecat. O sigui, els colls de Miralpeix són molt macos com estan, sense cap casa, quan ens pregunten on t'acaba el terme de Sitges, diu, on te comença una casa a davant de mar pel sector aquell? Allà, perquè estan les cases del mar. Doncs mira, allà s'acaba el terme de Sitges i comença el de Sant Pere. I al revés igualment, tenim tot el Parc Natural del Garraf, que estem molt orgullosos, tenim les baixes densitats, que estem molt orgullosos, però bueno, al final algun puesto s'ha de posar i fer bullir l'olla i les necessitats que tenim, algun puesto tenen que venir. Per tant, Sitges és molt complexa comparant-ho amb altres ciutats. I potser el maco que tenim a Sitges és això, o sigui, no ens capiga dubte que el valor que té Sitges és perquè tenim el passeig que tenim, perquè tenim el terramar amb els edificis que tenim i el sector del vinyet pels edificis que tenim. El sector de la plana, que tindrà baixa densitat, doncs sí, tindrà baixa densitat, però potser és el maco i és el que hem volgut. Ara bé, una vegada tenim aquest pla aprovat el 2006, abans també s'ha dit, diu, oh, és que en 10 anys només s'ha desenvolupat un 20%, del qual un 6% era d'habitatge plurifamiliar. Sí, vale, d'acord, sí, però és que el 2007 hi ha hagut una crisi brutal de l'edificació que no hi ha hagut ningú que s'hagi aguantat dret. Tothom ha sigut barcos parats, tots cap a casa i aquí que no es mogui ningú. I així han passat 10 anys. Aquest pla general que tenim ara, que és el que va voler en el seu dia tota la població de Sitges, fa que tinguem, en general, una quantitat de terrenys municipals molt grans. I aquí és on tenim que incidir ara en les coses. Començar a fer una labor petita d'allò, començar a fer plans directors d'usos pensats en que les coses no poden anar amb l'últim que et demani un solar, sinó que s'ha de pensar, fer un pla director i dir, els usos tenen que anar per aquí, si algú ve a demanar això, té que anar allà, i incidint també en altres aspectes que són, diguem-ne, més d'acabar de fer el vestit, de guarnir-lo, d'acabar de decorar la casa. És important tenir els catàlegs de patrimoni, és important tenir les normes de construcció ben fetes i que no hi hagin coses que no ens agradin. Vull dir, si s'ha d'anar al model de la Cerdanya, doncs no sé, anar al model de la Cerdanya, que vull dir que d'allí, no, aquí no es construeix si no hi ha les parets de pedra i la teulada de pissarra i la d'allò de fusta. Bueno, doncs aquí és més difícil de controlar aquestes coses perquè és més mediterrà, però sí que és l'eina que al final et dona que les coses que surten siguin maques o lletges. Per què, una altra pregunta que s'ha fet i que moltes vegades no es acaba d'explicar, per què s'ha qualificat tot aquest sector? Bueno, s'ha qualificat tot aquest sector perquè sense qualificar-ho tot no es podien obrir els eixos principals. Els eixos principals. Sitges necessitava d'uns eixos principals que comuniquessin tota la part d'Aiguadols fins al Terramar. Aquest eix, si no es qualifica i es desenvolupa de cop, a lo millor s'acabaria en 10 anys o 15 desenvolupant un sector, però si l'altre no ho fa, què passaria? Que el carrer quedaria tallat, a lo qual pues no. L'única manera és de que els propietaris privats cedissin els terrenys i es poguessin obrir aquests grans eixos era fent-ho així. Ara, pla d'etapes, desenvolupament, bueno, parlem-ne, que després al cap d'equits anys es veu que un sector que no s'ha desenvolupat necessita revisar-lo, doncs es revisa, però jo crec que amb el que tenim nosaltres, repeteixo, que és el 20% de tot el sector, i com ho tenim bastant ben embastat per poder fer molta feina i repeteixo, sempre amb aquest consens que estem parlant de les comissions de seguiment, els representants tècnics, polítics i econòmics i del poble i d'allò, que al final parlant, el primer dia es poden esbarallar, el segon també, però segur que la quarta vegada hi ha una solució que potser, és el que deia abans també el Jordi, vull dir, tothom ha de cedir, potser no és el que li agrada a tothom, però sí que és el que vol la majoria. En la qual cosa, amb això podrem anar tirant endavant i repensant-se aquestes coses que d'allò. En fi, tot el que s'ha parlat i les hores que som ja i totes les dades, pues, ja està bé.
Josep, moltes gràcies per la concisió. Jo crec que el que queda clar amb les tres intervencions és que fan falta líders, hi ha d'haver renúncies i hi ha d'haver-hi consensos. Josep, en la gestació d'aquest pla general de 2006 hi va haver renúncies per part del sector privat?
Sí, clar, moltes, vull dir, has de pensar que quan les consultes que es feien a urbanisme t'estaven dient que la densitat dels habitatges tenia que ser 40 habitatges i tu estaves fent-ne 17, imagina't quina renúncia hi ha aquí.
I per què es van fer?
Perquè és l'única manera de tirar endavant el pla. L'única, la que volia el poble de Sitges en aquell moment. La que volia el poble de Sitges en aquell moment.
O sigui, el do de l'oportunitat.
Bueno, es va fer mitjançant la plataforma antimassificació una força important, tan important com el que ja hem explicat abans, i que al final els polítics i els privats van entendre que l'única manera de tirar endavant era d'aquesta manera. A lo millor d'aquí 10 anys més o el que sigui, creu que hi ha un sector pues, que s'ha de tornar a modificar i que s'ha de d'allò, però bueno, pues es torna a fer. Però ja veieu que fer un pla general és que són 20 anys. 10 anys no és allò, dius, mira, és que l'any que ve ja fem això i ho aprovem i això. Sí, no.
És el tango, no? Que diu 20 anys no és nada, que feliç la mirada. Sí, perquè aquí anem molt, molt, molt apretat de temps, no podem estar 20 anys reflexionant sobre Sitges. Hi ha alguna pregunta? Algú vol fer alguna intervenció? Sí, endavant. Primer hi ha el senyor Andreu Bosch.
Gràcies.
Ara.
Hola? Sí? Gràcies. Em dic Andreu Bosch i sóc expert en plataformes. Perquè des de l'any 80, que recordo la primera, en contra de la caça furtiva en paranys, fins a l'última en què vaig participar, que va ser justament la plataforma contra la massificació que aquí s'ha esmentat, doncs n'he participat en unes quantes. Contra l'autopista, per salvar els colls migrapeix, per salvar la costa de Sitges, perquè es volia fer un pla de d'estabilització de platges.
Si us plau, sense voler ser descortès, però feu les preguntes una mica directes perquè si no, no en sortirem.
És que era una matisació. El que voldria dir és que en algun punt de les intervencions s'ha associat el que és aquesta última plataforma, la plataforma contra la massificació, a dues coses que no m'han agradat. Una, a interessos particulars, que sí que és veritat, la plataforma era molt variada i jo no puc respondre per tots els que hi estaven integrats. I potser algú tenia algun interès particular i potser també algú hi tenia algun interès polític. Doncs això, jo la veritat és que el que puc aduir és que el que va dirigir o que va presidir les actuacions d'aquesta plataforma no van ser aquests interessos particulars, sinó la veu de la reflexió col·lectiva. I aquesta reflexió col·lectiva també s'ha dit que va ser provocant crispació. I amb això també jo discrepo perquè la crispació ja existia abans. De fet, vam ser la veu d'una crispació ja existent. Per què? Perquè en algun moment van entrar màquines per Can Girona i resulta que molta gent va descobrir que tot allò, fins a l'Anedita Josep Casanovas, a la Casa del Mar, havia d'anar urbanitzat. I això vam descobrir alguns ciutadans amb horror, perquè realment pensàvem que allò era terrible, que no havia de ser.
Molt bé.
I, bueno...
Moltes gràcies per les precisions, Andreu. Hi havia una altra paraula demanada. Em sembla que... Antonieta, tu havies demanat la paraula? Ah, doncs bueno, no. Tu sempre després d'en Jordi, Antonieta, no fos cas.
Si el moderador m'ho permet, voldria fer dos o tres precisions.
Faci.
O dos o tres observacions.
Sempre que siguin ràpides.
Intentaré fer-ho de pressa. La primera, demanaria que en aquesta sala hi ha bastants arquitectes, urbanistes i similars. Els demanaria que es tapessin un moment les orelles, perquè el que volia dir és que em sembla que, i que no ho hauríem de fer, estem sacralitzant els plans generals. I els plans generals, des del meu punt de vista, han de ser sempre un instrument i mai un objectiu. És a dir, el pla general ordena el territori i dona directrius sobre el que es pot fer sobre el territori i com et mous pel territori, etc. Però abans que això, jo crec que el que ens hem de posar d'acord és amb què és el que volem que sigui la ciutat. I aleshores, quan haguem arribat amb aquest consens, és quan això ho hem de transmetre en els equips que redactin el pla general i ells són els que, com a tècnics, ho poden aplicar. És veritat que la llei això un mig contempla, però ho contempla una mica en broma. És a dir, aquests criteris inicials, que són els que jo demano, es passen moltes vegades sense pena ni glòria, o es passen amb relativa facilitat. Aquí sempre hi ha consensos, tothom està d'acord. I quan arriben les garrotades és quan es parla de l'edificació i de per on passa el carrer. Aleshores, repeteixo, jo crec que s'hauria de treballar molt més aquest tema. Segona qüestió. S'ha dit aquí que els plans generals són per 10 anys, que a Sitges són per 15 o per 20 i que a vegades són per 30. Doncs bueno, jo crec que hauríem d'estar molt amatents a que aquest pla general que estem fent és per sempre. Vull dir que s'acaba el terreny edificable amb el que es posa sobre la taula en aquests mesos, s'esgota pràcticament, home, després es podran fer petites actuacions, però això, petites actuacions, pràcticament s'esgota el terme municipal. Hem de pensar que, no sé, al segle XV es va fer la muralla, la primera muralla, i es va definir el poble antic. Doncs cap al XIX es va arribar fins al cap de la vila i es va definir el poble que entenem com a casc. I al segle XX doncs es van fer els eixamples i les urbanitzacions que ens envolten, no? Bueno, doncs ara, i aquestes coses ens han anat marcant. Doncs això que farem ara serà definitiu per Sitges. No crec que hi hagi opcions, no sé, potser d'aquí 100 anys se'n va tot en borris i es fa un Sitges nou. Però en qualsevol cas, jo crec que és una cosa molt definitiva. I per tant, crec que hi ha molta responsabilitat barrejada amb això. Molta responsabilitat pública i molta responsabilitat privada, dels dos. A mi m'espanta una mica quan veig l'Oasis, perquè aquest dematí ha sortit l'Oasis, i crec que és un exemple que no hauríem de repetir, però és que quan em passejo pels carrers nous que hi ha al costat de la piscina, o al darrere de la piscina, o al davant, no sé, depèn de com ens ho mirem, també m'espanta, perquè realment per mi són exemples del que no hauríem de fer. No tinc, i ojalà el tingués, no? No tinc en el cap un model de dir, voldria que fos això. En aquests moments estic dient una cosa que no m'agrada, però estic dient els models que crec que no hauríem de fer. I després, i per acabar, el tercer punt que volia comentar és que jo he estat mirant també l'Eco d'aquesta setmana i veig que apunta com a tres qüestions capdals: l'habitatge social, el Palau de Congressos i el Palau Firal. Evidentment, són tres qüestions importants, però no són les qüestions capdals. Segueixo dient que hi ha una qüestió capdal que no hem resolt, que és quin és el Sitges que volem pels propers anys. I aquí hi ha model econòmic, model cultural, model i també model d'equipaments, que estarien aquests, i model turístic i model cultural, etc, etc, etc. I ja que he dit també això del model de mobilitat, afegir una consideració molt personal, i és que vaig estar mirant la mobilitat que es planteja i ha desaparegut una cosa que tradicionalment hi era i que crec que era important, que és la perllongació de l'Avinguda Sofia fins a la Creu de Ribes, i crec que és un error que aquesta via desapareixi. Però vaja, això és una cosa menor, eh? Gràcies.
Val. Gràcies. A veure, hem d'anar acabant. Per tant, demanaria si us plau, concisió i precisió. Hi ha dues paraules demanades i amb això acabaria. Moltes gràcies. Endavant.
A veure, han dit... Sí, sóc una ciutadana interessada en el seu poble, en el funcionament, sobretot, del poble i en el funcionament social. I seguint el que diu en Jordi, de que Sitges se'ns acaba, en el sentit de que ja no hi haurà més terreny per anar evolucionant, volia citar unes quantes qüestions que són, per mi, són mancances i que ara les hauríem de reflexionar perquè després no haguem de dir ojalà ho haguéssim fet. A veure, la primera és l'escola. Ja sé que ara hi ha l'opinió de que com que hi ha menys natalitat i tal, no es necessita una escola nova de planta i per tant continuem tenint una escola amb barracons. Jo penso que els nens agraeixen molt més estar en una escola clàssica, que poden dir aquesta era la meva escola, que no un terreny en el qual hi havia barracons, i tenint en compte sobretot amb el desenvolupament urbanístic que s'està creant, no? o que vindrà aviat. Llavors, una altra cosa molt important i que no tenim és un centre de serveis socials adequat als habitants de Sitges. En el lloc on en aquests moments s'està desenvolupant els serveis socials, es va crear per una altra qüestió, com eren doncs, per cedir despatxos amb societats del poble que... Sí. Que volien doncs, tenir el seu despatx. Llavors no hi ha la intimitat que hi ha d'haver-hi. I per tant penso que s'hauria de buscar realment a través de la Diputació quins serveis socials s'haurien de tenir o si s'haurien d'edificar per tenir una cosa digna. Evidentment falta una nova biblioteca. No parlo de la que tenim al capdamunt del carrer Major, que això ja sabem com va, vull dir, és qüestió de poc temps, però sí que falta una biblioteca amb tots els serveis que actualment ha de tenir una biblioteca. Aleshores, també penso que falten locals socials o cívics. Sort que tenim el Prado i el Retiro, però de totes maneres no és tampoc la solució ideal. Perquè si una associació vol anar allà a tenir les seves reunions, doncs ha d'estar buscant un raconet en un dia que no saps si el tindràs o no el tindràs. O sigui, aquí hi ha també una mancança per afavorir el sentit cívic i el sentit doncs, social del poble. I després també hi ha moltes coses que faltaran en el futur. Però, en fi, aquestes ja les deixo, perquè tenim temps d'escriure o de parlar-ne o de dir-les.
Moltes gràcies. La creu de Ribes, la connexió amb la Creu de Ribes, em sembla que ha aixecat una mica polseguera. Jordi Baixet.
Perquè, clar, al final el vaig aprovar jo i em vull fer responsable de coses d'aquestes, perquè si no semblarà que no. Sí, perquè penseu una cosa, el que s'està fent ara fa 10 anys, ho vam aprovar el 2004, i definitivament el 2006. O sigui, jo quan passo ara per la Santa Bàrbara i veig algú, clar, com que ara estic passejant i em ve algú i diu, mira què estan fent. Jo dic, ui, si ho vaig fer jo. O sigui, a veure, d'alguna manera, d'alguna manera, tinguem molt clar que el que en aquest moment s'està produint és el que es va aprovar en el 2004 amb consens a la comissió i en el 2006 l'aprovació final. Que es vulgui canviar i repensar, el que es vulgui, només faltaria. Val? Però tot aquest procés que s'està obrint de vial, després, clar, passa una cosa molt curiosa, eh? Quan has estat allà, amb protagonista com el Josep, com el Pere, com jo, com el Jordi i això, ho saps quasi tot. I lògicament el ciutadà normal del carrer, com em pregunta, està obrint això, què fa aquest ajuntament? No, si això es va aprovar. O sigui, a veure, i la Creu de Ribes, per dir-ho, perquè allà va ser una polèmica, la Creu de Ribes, si pujar, baixar, si per aquí, per allà, ja no me'n recordo, si llegíssim les actes, i es va decidir fer peatonal. Per què peatonal? Per dos raons molt clares. Una, perquè el sector de Vallpineda i el sector de Santa Bàrbara va demanar que fos peatonal, perquè no va... Sí, però que era molt coherent per al tràfic, molt coherent, i es va produir això. Que algú no li agradi, que ho canvi, però en aquell moment, que es va debatre, es va discutir, es va això, es va aprovar així. Una altra qüestió, Antonieta, i que tens tota la raó, perquè tenim mancances que tenim fa 25 o 30 anys, però les coses canvien, per desgràcia, et dones compte que planifiques quatre escoles i ara resulta que en volen tancar una. Però per què? Perquè han canviat les coses i no sé per què. Però bueno, és igual, tampoc hi he entrat en profunditat. Però d'usos d'equipaments i d'estudis d'equipaments d'aquest poble, que jo n'he llegit uns quants, i el Pere en deu haver llegit, i la Diputació n'ha fet 10, i no sé si ara en voleu fer un altre, però n'hi ha tots els que vulguis i tots diuen el mateix. Al final tots diuen el mateix. L'únic que s'han de fer, l'únic que s'han de poder fer, l'únic que s'han de poder tindre diners, l'únic que s'ha de poder tindre la voluntat de fer-ho. Però, a veure, no ho sé, Pere, però tu n'has vist de... I el Pla General va fer un estudi d'equipaments i de sòl públic, de quantes escoles, de quantes... Però te l'has de llegir, has de veure si t'agrada o no, això ja no ho dic, jo. Si voleu canviar, doncs els canvia, perquè us faltaria, pots repensar. Després d'una crisi econòmica i d'una postcrisi, crec que és important repensar les coses. Perquè vam fer un Pla General quan tothom estava molt alegre, i ara les coses no són tan alegres. Però jo crec que a vegades és més optimitzar els pensaments i les reflexions que no tornar-les a fer mil vegades, perquè tenim un problema si les fem mil vegades. És que no avancem gaire, i aquesta és la meva reflexió que faig, amb tot això. Em podria fer unes quantes més, però no en vull fer més.
Vale? Gràcies. Hi havia una última paraula demanada per part de l'Àngels Parés. Demanaria que fossin molt breus, perquè a mi em queden 2 minuts per estar aquí, si no em faran fora.
Bé, doncs intentaré ser breu. Bé, primer de tot dir que certament el Pla General es va aprovar per consens, per totes les forces polítiques que estàvem a l'Ajuntament i que vam treballar en aquell cas a la comissió. I que un dels compromisos que hi havia en aquell pla era precisament aquest que estem fent avui de repensar el compromís, perquè en l'ECO a més sortia, de repensar quan es anés desenvolupant, perquè la idea era desenvolupar plana ES i no la OES, de tornar-nos a plantejar què és el que calia fer. Per tant, sí que hi havia aquest compromís al cap d'uns anys, 10 just, de tornar-nos a plantejar quines eren les necessitats dels Sitges del segle XXI i del 2016. Per tant, jo crec que aquesta és una mica la bandera que en aquest cas ha de liderar, evidentment, des de l'Ajuntament, d'aquest repensar que quines són les necessitats dels Sitges del 21 i cap on anem cap a aquest futur. Aquesta és la primera proposta. Després, és evident que necessitem una revisió o un plantejament d'un pla de mobilitat. Hem de cosir Sitges una altra vegada, això es va dir. Teníem un campell i entremig tota aquesta llenca, en aquest cas erma, i hem de tornar a replantejar quina és la nostra mobilitat, perquè si no tindrem seriosos problemes com els que teníem avui. Per tant, pla de mobilitat. I queden damunt la taula, que el pla no ha acabat de desenvolupar o explicar, dos temes que jo penso que són importants. Un és el catàleg del patrimoni, que sé que s'està fent, però que no acaba mai de treure la llum, i que també ha d'ajudar a visualitzar quina és la nova gestió de patrimoni que volem en aquestes zones. Realment volem edificis anodins o volem generar uns Sitges que banderi una altra vegada un urbanisme i una arquitectura moderna decidida del segle XXI? Arrisquem com van fer els nostres avantpassats? Creem aquells antics, aquells possibles caus ferrats, per exemple? I la darrera qüestió és el tema del soterrament de la via del tren que ningú ha tret. Això estava, era un compromís que hi havia i era en el pla general i que jo crec que ens hem de tornar a replantejar, si més no tornar a piular, a veure què està passant i què hem de fer amb el nostre soterrament, que era un dels punts bàsics.
Moltes gràcies. Bé, la cosa... jo estic satisfet perquè em sembla que donaria per molt més, però està bé quedar-se amb una mica de coquet i no massa tip. Aquesta tarda anem només amb un quart d'hora de retard, per tant intentarem guanyar temps. Moltes gràcies a tots tres, moltes gràcies sobretot per l'esforç que heu fet tant en Jordi com en Pere, exalcaldes que no tenen masses ganes d'ensenyar-se, però que en aquest cas han volgut venir, i moltes gràcies a en Josep per voler estar fent de cosidor entre els dos.
Onze i 52 minuts, Jordi Baget, Pere Junyent, Josep Casanova, Jordi Serra, Antonieta Montserrat, Àngels Parés, Andreu Bosch, i la llista seria llarga, perquè entre els presents també m'ha semblat escoltar que Jordi Baget feia referència a Lluís Mercè.
Sí, de fet hi havia una primera fila de regidors.
Entesos.
Entre ells hi havia Lluís Mercè, hi havia Carme Gasulla, hi havia... és que ara no els diré tots de memòria, però hi havia Jordi Mas, hi havia Vinyet Lluís, és a dir, hi havia diversos regidors.
Però diguem-ne dels més recents, eh?
Sí.
Com deia Baget, amb Lluís Mercè... se les van tenir ben tingudes, però van arribar també a molts
acords.
Sí, Lluís
Mercena va fent algun comentari, allò que fan Lluís habitualment, oi?
Però perquè vegin com són les coses. Era l'any 2006 i a Urbanisme, que estava al pis de dalt del carrusòdrom, com ara hi torna a ser, abans no es desplacés als Sitges Referents per després tornar una vegada més al pis de dalt del carrusòdrom, s'hi reunia aquesta comissió del Pla General que comentava en Josep Casanova. A baix... les gralles assajaven i la comissió va acordar que ja estava totalment definit. Allà hi havia els micròfons de la ràdio.
Tinc la foto?
Ja o no?
De dir alguna cosa,
no? Home, sí, podeu dir si prometeu que aquest ha estat el millor pla general que s'ha pogut fer.
Sí!
Sí, padre. És el pla general que encara vivim ara, aquest que diu en Josep Casanova, que és el que està servint per al desenvolupament de la Plana Es, per totes aquestes obres que estem veient i per tot aquest urbanisme del futur que continuarem veient. Tot això es va escriure fa uns 12 anys aproximadament. Com comentàvem, era l'any 2004 o 2006 es va aprovar definitivament aquest pla general i tot el que ha vingut després, doncs tothom ja ho sap prou bé. Us recomanem que a tots aquells que tinguin allò un mínim interès, diguem-ne, per la història recent de Sitges, que tornin a escoltar aquesta xerrada, perquè ens sembla que es complementa molt bé. Pere Junyent fa aquest esbós històric absolutament interessant d'escoltar, per dates, per xifres, per processos administratius que van anar esdevenint. Jordi Baget fa referència a aquesta qüestió del diàleg i de com tornar a cosir un procés especialment traumàtic en algun moment, i Josep Casanova, que parla d'allò que molt sovint urbanistes i arquitectes parlen, que l'urbanisme és molt difícil, que genera molts drets i que això ens pot canviar d'una revolada d'un dia per un altre. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.